Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Ja sabeu que cada 15 dies parlem de psicologia a la nostra secció Teràpia de grup. I avui, molt atents, molt, molt atents, sobretot els pares i mares, Marta.
Sí, també els avis, àvies, tiets i tietes, perquè avui tractarem un tema que preocupa i molt els responsables dels que els més petits de la casa agafin el son, perquè arriba la nit i l'hora d'anar a dormir, però els infants es resisteixen i sembla que de l'únic que no tinc ganes és precisament de descansar.
Ara estic pensant en infants, però també en algun adult, que tenim això, no? Que
som clar, però havíem d'acotar.
Nocturns, havíem d'acotar una mica. Clar, per entendre per què els costa tant adormir-se als infants i descobrir algun mètode també per posar les coses més fàcils als adults, avui és tot un plaer tornar a saludar aquí a l'estudi a Josep Maria Vila-Rovira, que és professor de Psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal? Com estem, Josep Maria?
Molt bé, molt bon dia i content de ser amb vosaltres.
Molt contents que estiguis aquí amb nosaltres. Avui parlarem de com podem ajudar els adults a fer dormir els infants. Per cert, abans de res, Josep Maria, segur que ens has escoltat, però avui portem un dilluns que semblem infants, eh? Jo crec que ens ha costat a tots, no? Tornar a agafar una mica el ritme, no, Marta?
Sí, 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 totalment. Anem una mica al ralentí.
Així és,
i aquesta música també
ajuda,
acompanya.
Sort que tenim el Josep Maria, que ens pot donar bons consells. Per cert, et van deixar dormir els petards durant la revetlla?
Sí, perquè vaig anar a dormir quan la remor ja baixava una miqueta. Ja no hi havia tanta fressa i era fàcil adormir-se.
Això que eren les 5 de la matinada,
no,
Josep Maria?
No tant, no tant. Allà on jo era, no tant. I tinc un bon dormir.
Oh, que bé.
Quina enveja, un bon dormir.
Però el dilluns d'avui és un dilluns especial.
Per què? A veure.
Perquè és gairebé un canvi d'estació, no ho és exactament, però el Sant Joan és el solstici i, per tant, el canvi és un canvi molt vital. Per molts, avui són gairebé vacances o és ja estiu. I els que ens toca treballar és un uau, encara hem de treballar, encara ens queda un meset i mig o dos o els que siguin. I en canvi, veiem la canalla que ja fa vacances.
Clar.
L'ambient ja ha canviat, ha estat un cap de setmana llarg. És un redilluns, és un d'aquells gruixuts.
És que, Josep Maria, què fa que alguns ens costi tant agafar el son i altres, com deies tu ara, no?, que apuntaves, jo tinc un bon dormir. Què ho fa que aquesta diferència, que uns tant i uns altres tan poc?
Quan diem un bon dormir hem de diferenciar agafar el son,
sí,
i mantenir-lo, i al final del son què ens passa? Hi ha fases diferents. Mm-hmm. El primer, el més típic, és la dificultat d'agafar el son, de dormir-se.
Sí.
En els adults això està vinculat a la sobreexcitació del final del dia, perquè en comptes de fer com els animals i com la natura, que és a mida que es va ponent el sol, anar baixant l'activitat, el nostre món electrificat ens fa que a les 8 del vespre, a les 9, ara les quarts de 10 es fa de nit i nosaltres estem amb absoluta activitat i absolutament actius. El nostre cervell no va ser concebut per això. Va ser concebut perquè quan baixi la llum, nosaltres començar a baixar l'activitat. I el que fem sovint és esperar a les hores del vespre per tenir més activitat encara. Això va contra el sistema de programació del nostre cervell. Hi ha una cosa, el sistema reticular ascendent és igual, eh? Hi ha coses en el cervell que s'activen quan no toca, i clar, això dificulta.
Per tant, també aquests dies, ara parlarem dels infants, Josep Maria, però fa també, a mi em passa, no sé, entra la calor, que has de deixar oberta la finestra, per tant, t'entra llum de fora. Aquest fet d'anar-nos a dormir, no?, i nosaltres que ens anem a dormir més d'hora, això, no?, que la llum és potser moltes vegades un entrebanc també a l'hora d'anar a dormir.
Sí, clarament.
Per tant, és important dormir en foscor?
És necessari dormir en foscor, especialment aquests dies que la nit és tan curta. A la matinada és molt fàcil despertar-se perquè ràpidament, relativament ràpidament, ja entra, ja no la llum, és que entra el sol.
Clar.
I, per tant, el temps s'ha escurçat. Uh-huh. Això, si ens anem a altres latituds en què tenen els dies i les nits molt diferents, allò, la nit blanca, i els costa trobar el dormir en les nits en què pràcticament no es pon el sol. Està clar. Però jo torno a l'electrificació. Si es fa de nit, hauríem d'anar baixant. I nosaltres el que fem és es fa de nit
i
posem marxa lumínica al nostre cervell. Diríem, aquest és el concepte de sobreexcitació. Però també hi ha un malestar. Les persones més neguitors, les persones amb més conflictes, és el moment d'aturar-se i comencen a venir els pensaments positius, però també els negatius. I els negatius dificulten adormir-se. Els positius també. Si un el que està fent és un gran projecte de vida, és normal que quan pares i et poses al llit comença a venir el gran projecte. Però, en general, la gent pateix més per insomni, per malagafar el son, per l'estrès, per el neguit, per el malestar, que per el benestar.
Curiós, eh?
Després tenim els que es desperten a mitjanit, se'ls hi talla el son i no el tornen a agafar. Aquest és un altre insomni, l'insomni de segona hora, que també està relacionat normalment amb malestar emocional o, a vegades, amb hàbits tòxics. La gent que va dormir amb un nivell d'alcohol una mica més alt del compte agafa el son molt de pressa. Arriben al llit i po! I al cap d'un parell d'hores es desperten perquè l'alcohol ha baixat una mica l'activitat i comença una situació més tòxica i, per tant, és un tipus d'insomni diferent. I l'últim, i acabo, és aquell que et despertes al matí. Hi ha gent que es desperta, veu una miqueta de llum, tanca els ulls i segueix dormint. I hi ha gent que no. I que a la que ha sortit el primer llum i es desperten i diuen, i ara què faig jo, llevant-me? I acaben dormint poc per culpa d'això.
I per què passa això? És a dir, Josep Maria, d'alguna manera, per què passa que hi hagi gent que tingui aquesta facilitat, no?, de dir, és que dorm això mateix, no? És igual, dorm com un tro, no?
Sí, sí.
I quina és la raó per la qual hi ha aquests dos tipus de gent?
Més enllà d'aspectes bioquímics, els dels tòxics i la capacitat de generar endorfines i aquestes coses que el cos té, en general està relacionat amb el benestar emocional. Qui està bé en si mateix acostuma a dormir les hores, no es desperta, i quan es desperta de bon humor. Que hi ha gent que es desperta d'una mala lluna impressionant i no em digueu res fins d'aquí una hora. Dius, uf, quin mal despertar.
Fins que em prengui el primer cafè.
Exacte. I en general això ho hem de relacionar més amb els neguits i les ansietats que no amb altres aspectes.
Clar, si ara ens centrem en el tema, no?, que volíem tractar avui a Teràpia de Grup amb el Josep Maria Vila-Rovira, ell és professor de Psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull, ens centrem en els més petits de casa, els infants. Mm-hmm. Ara tu bé deies, canvi de rutines, ja han deixat l'escola, queden, de fet la Olga els va comptar, 72 dies de vacances. Com podem gestionar aquests 72 dies? Millor dit, aquestes 72 nits, no? Perquè hi ha alguns infants que els hi costa molt anar-se a dormir. És una batalla, constant.
Deixem els dies de vacances perquè són especials per tothom, especialment per ells. Però en el dia a dia ens costa, a la canalla li costa anar a dormir, canalla molt petita, bàsicament per por. Perquè nosaltres, els adults, tenim molt clar que cada dia surt el sol i que quan jo em desperti tot estarà al mateix lloc i tothom estarà en el mateix lloc. El nen això encara no ho sap. El nen, al adormir-se, és un deixar de controlar la situació i, per tant, li costa deixar-se anar i adormir-se. Ho hem vist, nens que estan a punt d'adormir-se i que de sobte obren sí. els ulls com dient, ep, no em puc adormir. I tu dius, però un bebè de 10, 12 mesos, per què està mantenint aquest nivell? Perquè deixa de dormir i no es deixa. El nen trigarà mesos en saber que l'endemà al matí tot estarà al seu lloc. I ho descobrirà més fàcilment si l'ajudem. Si ajudem amb rutines, amb paraules, amb frases que parlen d'això. Pots adormir-te, que demà jo estaré aquí al teu costat. Si un s'adorm amb això, dorm més tranquil que no si el deixen tirat al sofà, el deixen no sé on. Ara en podem anar parlant les diverses possibilitats que les famílies a vegades s'inventen i que en lloc d'anar a favor de guanyar aquesta seguretat, generen cada vegada més por.
En general, els costa més als infants que als adults de dormir-se? O els adults també per aquestes, diguem-ne, patologies o aquests problemes tenen més dificultats a l'hora d'anar a dormir?
La petita infància, sí. 0-3, és època difícil de dormir perquè se n'ha d'aprendre. Aprendre això, a deixar-se anar... El dormir és una, perdoneu, una petita mort. És deixar-se anar amb la confiança que d'aquí unes hores tot tornarà a funcionar. Però aquesta confiança, entre els 0 i els 3 anys, es va adquirint. Qui no l'adquireix, clar, anar-se'n a dormir és un calvari, és fa por, i per tant ho evites a base de despertar-te, o cal fer enganys. Et poso a dormir aquí i després et porto cap allà, totes aquelles coses. A partir dels 3-4 anys, els nens que assoleixen una certa seguretat també arriben al final del dia cansats, ja no tenen aquella por, però a vegades sabem que als 3, 4 anys, 5, és època de malsons. I per tant, anar a dormir i tenir la por que tindré un malson segueix mantenint aquesta dinàmica de la por. Fixeu-vos, estem parlant primer por per desconeixement, perquè no saps
què vindrà,
que vindrà, que em trobaré demà. I després entrem en unes pors de i si passo una mala nit, i si torna a venir el monstre, i si torna a venir l'ombra aquella que no sé què. Llavors la nostra resposta torna a ser donar seguretat. A partir dels 6-7 anyets això desapareix, i normalment la canalla, quan està cansadeta, se'n va a dormir i ja està. Sobretot si té l'hàbit, si té una mica la rutina, si accepta l'autoritat del pare i la mare quan li diuen, noi, noia...
A dormir.
A dormir, que és tal hora, és la teva hora. Acabo la partida. Quanta estona? 3 minuts, d'acord. 3 minuts sí, però 3 minuts no. 33 minuts perquè me n'he oblidat i al cap de 2 hores, què fas? Desperta encara!
Ara recordo que antigament també hi havia anuncis, no?, a la televisió,
sí,
que
correcte.
Convidaven o ajudaven, donaven suport a pares i mares en
correcte.
Aquesta difícil tasca.
Correcte.
Posar els infants a dormir.
Però fixeu-vos, sempre el mateix, sempre a la mateixa hora.
Com amb, rutina,
amb ull, la paraula és la rutina.
Quins consells podem donar, Josep Maria, a aquells avis, àvies, pares, tiets, qualsevol persona que convisqui amb un infant, no? I mira, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre, mai millor dit, no? Perquè també ara parlaves de pors. Jo pensava també en venir al cap aquella por a la foscor, no? Mm-hmm. Molt, molt clàssica també dels nens, no? A l'hora d'anar a dormir, de dir, pots deixar aquesta llum encesa, no? Quins consells els donaries a aquells pares? O aquelles coses que no fem bé, Josep Maria?
No fem bé.
És de mal dir,
no
però...
No explicar la canalla des de molt petita què és el que esperem d'ells. Me'n vaig molt a l'inici.
Sí.
Un no sap què és el correcte i l'incorrecte. Per tant, expliqueu-m'ho el primer dia. Expliqueu-m'ho tantes vegades com calgui. El fet que el bebè no parli no vol dir que no entengui. Per tant, des del minut 1, el bebè se li ha d'explicar el per què ha d'anar a dormir, dir-li 25 vegades que demà ens trobarem una altra vegada aquí i fer-ho sempre de la mateixa manera, justament per guanyar seguretat. Són les rutines les que ens donen seguretat. I és que podríem posar 25 exemples en els adults. Quan jo sé on he deixat les ulleres a la nit, estic tranquil que si em desperto només he d'estirar el braç i trobo les ulleres, trobo el telèfon i ja està. No canviar de llit cada dia, dormir al lloc que toca, no dormir al sofà, no dormir al llit dels pares i després d'amagar tot i escarregar la criatura i portar-la. No us heu trobat mai, com adults, que heu anat a dormir en un hotel, estem en un congrés i et despertes a mitjanit i dius, on sóc?
Ui, sí.
Constantment.
Ah, sí, sí.
A nosaltres ens fa petit ensurt, dura 15 segons i a partir ens fa gràcia i tot. Mira, mira, ostres,
sí.
No me n'havia adonat. Poseu-vos en el cervell d'un infant.
Pobret.
Desubicat.
Jo me n'he anat a dormir en el sofà i em desperto en una habitació sol. I dic, mama, i ja no hi ha ningú. I no hi ha la tele que hi havia perquè ara estic en un altre lloc. Rutines. Primera idea, acompanyar. Sempre al costat. Sempre donant la maneta. Sempre posant veu. Sempre posant cançó. Sempre posant, si vols, com deies ara, una llumeta encesa.
Va bé, eh? Això és recomanable.
Sí, 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 perquè ens dona la connexió amb que el món no desapareix quan tanco els ulls. Rutines, acompanyament i seguretat. Transmetre seguretat amb les explicacions.
Tu ara comentaves, posar veu. Hi ha paraules i veus de pares i mares que calmen el neguit i ajuden els infants a descansar. Per què passa això?
Uau. Mira, amb la veu de les mares, l'explicació més clara la va donar un metge francès ja fa un grapat d'anys, quan ens va explicar que a partir de la 20a setmana de gestació, l'embrió hi sent. I què és el que sent? Sobretot sent la veu de la mare. Filtrada, no com la sentim nosaltres a l'aire lliure, semblant a quan ens tirem en una piscina i algú crida,
sí.
Ho sentim una mica com transformat. Doncs allò és el que sent l'embrió a partir de la 20a setmana. I per tant, quan neix, l'orella s'obre i comença a sentir molt més perquè ja no està en el líquid amniòtic, però les freqüències de la veu de la mare segueixen sent identificables. Això és el que explica que hi ha moltes veus que ens relaxen. Normalment veus amb tendència aguda, amb tendència suau, amb tendència càlida, cosa no tan fàcil amb la veu dels pares, que els embrions no han sentit i que acostumen a ser veus
més greus,
més, greus, més potents, més enrogallades, més de pare valent. I fins que el nen no sigui més gran i identifiqui que aquesta veu d'home potent transmet algunes coses, l'autoritat, la força, la seguretat, algunes coses així, d'entrada la veu que ens calma, la veu que ens acarona, és la veu de la mare o unes veus semblants a la mare. Per això, el consell de posar veu, explicar coses, explicar històries, sempre la mateixa història, perquè si és sempre la mateixa jo estic més tranquil que si em canvies el conte cada dia.
Això és important, Josep Maria.
Per exemple,
a veure,
clar,
no? Sí, la tradició sí. D'explicar contes, no? Als nens entenc que també és això, que els fas com endinsar-se com en un món, no? Quina és l'explicació? Per què els expliquem contes a l'hora d'anar a dormir?
Els expliquem contes perquè així mantenim una conversa que no hem de pensar.
Per tant, és pels adults.
Sí.
No pels nens.
No. Quants nens arriben al final del conte desperts?
Pocs.
Poquíssims. Sí, no és la història la que la dorm.
Els dorm la veu, no?
La dorm la veu. Clar. Pensem que la veu és la connexió, és el connector amb la realitat que es mantindrà. Penseu, estem a les fosques, fa molt de fred, m'han posat a dins d'un llit i m'han tapat que només trec a la punta del nas i prou. I em sento que si m'adormo, desapareixo. En canvi, si estic sentint la veu de la mare, que m'explica una cosa que jo ja me la sé, que és sempre la mateixa, o una pregària. Per què les pregàries? Per molt, a part d'una funció, evidentment, espiritual i de fe, hi ha una cita de Miguel de Unamuno en la novel·la Niebla, que diu que els humans cantem cançons a les esglésies i als temples i resem pregàries per mantenir el son dels déus. Perquè mentre Déu dormi, ens somiarà, perquè els humans som el somni dels déus. Miguel de Unamuno,
Miguel.
Una posició...
Sí.
Però, clar, dius, és que totes les religions resen, totes les religions tenen lletanies i tenen salms i tenen músiques, i quan tu les sents dius, no n'hi ha cap en general que sigui per excitar i per al contrari, més aviat relaxants, que el que ens fan és mantenir aquest contacte amb l'exterior.
Avui estem amb Josep Maria Vilarrovira fent teràpia de grup, l'espai de psicologia aquí al matí a Ràdio Estel. En Josep Maria és professor de psicologia, ja l'esteu escoltant, de Blanquerna Universitat Ramon Llull, ens està donant aquests bons consells perquè els infants, els més petits de casa, doncs vagin a dormir aviat. Josep Maria, també hi ha pares i mares que deixen plorar els infants, no? Perquè dius, és que ja no sé què fer, no? Fins que s'adormen. Dius que hi ha altres mètodes per fer que s'adormin i que no hagin de plorar?
Qui fa això? Ai, que anava a dir una animalada. És gairebé un maltractament. I demanaria que ens poséssim a la inversa. Qualsevol de nosaltres, quan plorem per el motiu que sigui, perquè ens ha fet mal en una ungla o perquè ens està fent molt de mal la nostra ànima, el que no volem és que algú ens abandoni en una habitació sols i em digui, quan se't passi, ens trobarem. Uh-huh. Està tot dit. No podem abandonar un infant que plora. Hem d'estar al seu costat. Ara, hem d'acceptar aquell xantatge del nen que no et deixa marxar. No, l'hem d'entendre. Si el nen no et deixa marxar és per alguna cosa. Acompanya'l. Cal que el tinguis a braços i li estiguis cantant en cada moment? No, potser no cal. I hem d'anar trobant les fórmules i potser hem de marxar una estona i hem de tornar. Però marxar, tancar la porta i deixar-lo que plori fins que la por el venci, acabarà adormint-se aterrat. I l'endemà al matí, quan es desperti, el primer que farà serà buscar el pare i la mare com un llamp al llit dels pares. Ai, que maco que és que ve el llit dels pares. No, no, és que estava aterrat. Fem-ho al revés. Acompanyem-lo. I l'endemà al matí anem a despertar-lo. Que vegi que quan arriba al matí jo encara sóc allà. No l'he abandonat. La meva tesi, ja ho veieu, la meva tesi és la por.
Sí, que és el que anava a dir. Vull dir, es resumeix en la por dels nens, no? El fet de que no puguin, no? A dormir, desconnectar, també, d'alguna manera.
Sí, molts pares, mares diuen, ens ho fa per xantatge, no? Aleshores el venceré, no? És com si fos una competició de veure, però...
Una lluita.
Certament.
Has fet servir la paraula competició. Sí. Jo diria, a vegades és una lluita. No, hem de col·laborar per entendre què li està passant.
Uh-huh. I ja per anar acabant, Josep Maria, tres normes bàsiques podríem acabar per facilitar la son dels nostres infants, diguéssim, les tres regles d'or, un manual també per a aquestes vacances.
Bé, en vacances, compte, els nens i nenes també saben l'excepcionalitat d'aquesta situació. I per tant, si normalment durant el curs, quan apareixen les notícies, és l'hora d'anar a dormir, per dir alguna cosa, a l'estiu és diferent. Mm. I l'estiu caldrà posar unes noves normes i un nou
per
acord
l'estiu.
Social.
És a dir, que acceptaries aquest canvi de rutina,
sí,
i canvi d'horaris...
Que no el fem nosaltres, que no forma part de la vida dels adults. És la vida de la família, estem en vacances, ens llevem un pèl més tard, anem a dormir... Però igualment hi ha d'haver una norma, hi ha d'haver una tranquil·litat, un acord de dir, no, l'hora és les 12. Mm-hmm. Doncs les 12, tothom es retiro. Ja sé, l'expressió no és gaire catalana, però es retiro. Estiu i hivern, jo mantinc la idea de l'acompanyament. Hem d'acompanyar els nostres fills i filles. Afavorim les rutines. Les rutines generen la seguretat que després permetrà ser valents. No és valent el que és inconscient, és valent el que és conscient dels perills i de les coses que s'han de fer, i llavors pum, un dia salta la norma. I la tercera, paciència. Els nens no venen ensenyats, no és un Windows que l'actives i ja ho fa tot. No, és que ens hem acostumat en una societat de consum ràpid que la paternitat i la maternitat s'està... exagero una mica,
sí.
S'està convertint en un producte de consum.
Ja. Yeah.
I no, és una aventura conjunta en la que tots aprenem.
Sí, exacte, que no vinen ensenyats, no?
Correcte.
Que és el que voldríem.
Correcte.
Josep Maria, ha estat un plaer, moltes gràcies. No sé si et veurem més pel que fa a aquesta temporada. No sé si coincideixen ja.
No sé si el mes que ve ja serà l'última vegada.
Em sembla que teníem una data que si us calia, jo podia, però també una mica en funció de la vostra programació. Bé. Estem per ajudar-vos a transmetre als oients allò que vosaltres creieu que pot ser d'interès.
Josep Maria, sigui com sigui, moltíssimes gràcies. Et desitgem ja, per avançat, un bon estiu. Si ens tornem a retrobar, doncs millor que millor. Josep Maria Vilarrovira és professor de Psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull i avui ens ha donat doncs aquells consells que jo ara que em venia al cap també aquella cançó de Bressol, no?, que ens cantaven a l'hora d'anar a dormir i que, si més no, la tens al cap. Jo la tinc al cap, identificada, i encara me'n recordo.
Però és que fins i tot, apuro el rellotge, hi ha frases. Em deixeu fer de papa. Jo tinc un fill, ja és molt gran, i teníem una frase que era la del moment d'anar a dormir. Doncs han passat 20 i tants anys i encara quan jo m'acosto i amb una veueta suau i dolça d'aquelles que dèiem abans li dic aquella frase, ella em mira com dient aquesta és la frase. Però això dona seguretat, dona confiança.
I et fa no aquesta sensació d'estar a casa. Josep Maria, gràcies. Cuida't moltíssim.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.